La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Abel Font, notícies. L'Ajuntament commemora els 40 anys de consistoris democràtics amb l'edició d'un llibre i homenatge a regidors, alcaldes, jutges de pau i síndics d'aquest període pel seu servei públic, fent també una picada d'ullet a la primera regidora del consistori, Assumpció Malé, que ho va ser en el mandat 1979-1983. El llibre és original de Pere Guanter. Va ser presentat dissabte a la sala d'actes municipal. Ha estat prologat per l'exregidor, exdiputat i exconseller Joan Manuel del Pozo. Aquest és el tema d'obertura en aquest butlletí, tema que acompanyem d'altres aspectes de l'actualitat local. Són aquests ara mateix en format breu. Després de mesos sense ningú al capdavant, finalment l'Associació Catalunya contra el Càncer de l'Escala té nova junta. Un equip que entra amb ganes i amb empenta per tirar endavant les activitats que es feien fins ara i proposar-ne de noves. El Museu d'Arqueologia de Catalunya a Empúries ha estrenat aquesta primavera Emporion Olímpica, una activitat familiar on, recorrent els carrers de l'antiga ciutat grega, els visitants descobreixen com funcionaven les competicions i participen en uns grans Jocs Olímpics empuritans. Notícia esportiva, el segon equip del CERT, l'Escala, consuma el descens a Primera Nacional després de perdre la divisió d'honor aquest cap de setmana en el triple desplaçament que ha fet a terres castellanes. Les derrotes contra el Burgos i Torre la Vega fa que ja sigui matemàticament impossible mantenir la categoria. A l'agenda d'activitat, dues presentacions aquest vespre. D'una banda, el llibre Després de la batalla, que es presenta a la biblioteca, de l'altra, presentació del candidat a l'alcaldia per Junts per Catalunya, Robert Bosch, presentat per Artur Mas al restaurant El Molí de l'Escala. Demà dimecres, grup de lectura de novel·la a la biblioteca. Demà passat dijous, cafè filosòfic també a la biblioteca i presentació de la candidatura de gent de l'Escala. Divendres, Biblionadons, grup de lectura de teatre i reunió informativa per salvar en Paret i la Maximeta. Dissabte, desena trobada d'entitats juvenils de l'Alt Empordà, presentació del llibre La nostra policia, amb Jaume Bosch, Rafael Ribó i Carles Duarte. Tot això ho expliquem un dimarts amb temps insegur, avui amb alguns ruixats. Demà entre tramuntaneta i marxarà la pluja. Ara us deixem amb el FAR, el magazín de tarda, el magazín de mar de Catalunya, que elaborem 5 emissores locals. Avui per parlar a l'interactiu de socorrisme, Marc Miqueló, director d'Esporgés, Albert Permanyer, director general de Concept Formació, Hugo Núñez, de Creu Roja Tarragona, i el socorrista Nico Migueis. Farem un flaix informatiu per seguir la situació del menjador del Guillem del Montgrí amb Jordi Mas Ferrer, president de l'AMPA. Parlarem del preu del peix, connectant amb la llotja de Vilanova i la Geltrú, i a l'apartat de tradicions, relleu generacional de pescadors amb Rosa Sanz i Roberto Hernández. Després del FAR, el next vespre, a les de 7 a 8. A les 8, informació local, més sendes. A les 9, els musicals amb Chelsea Hotel i Ruta 66. A partir de les 11, les reemissions. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El FAR, amb Josep Maria Cano.
Ara sí, les 5 i 4 minuts de la tarda, benvinguts a la segona hora del FAR, aquesta hora que dediquem a reflexionar amb veu alta, a conèixer en profunditat alguna de les qüestions, algun dels temes, i que sovint ens descobreixen doncs, situacions que tot sovint ens passen desapercebudes. Avui volem parlar i de fet ara us explicaré, de les vigilància de platges. Si fem memòria, ja n'hem parlat al Far. El que passa és que ho vam fer en el context de tancament de temporada i ara ho volem fer en el context d'obertura de temporada. I a l'hivern volem saber per què ha servit. És una de les qüestions que us portarem aquí a l'antena. Acabarem l'hora parlant amb l'Antoni Curto, com sabeu, sempre parlant de ciència, sempre coneixent aquesta relació entre els homes i el mar, i, evidentment, animant-vos a participar a través de les xarxes socials. El Far FM és la nostra adreça, tant de Twitter com de Facebook. Aquí podeu dir-hi la vostra i nosaltres ho reflectirem a l'antena. Vinga, no m'allargo més, ens hi posem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Setmana Santa sempre és punt d'inflexió, sempre marca punt d'inflexió. És aquell moment en què tothom li dona per anar a la platja. Els ajuntaments es desperten setmanes abans. Hombre, tenemos que empezar a poner las playas a punto. I llavors què fan? Doncs el que estan fent aquests dies, no? Enviant los tractores, van arando l'arena, fan els concursos perquè hi tinguin els socorristes i, bueno, a partir d'aquí anem fent. Des de fa ja un temps, en el sector de la vigilància de platges, hi ha un neguit, i és les condicions en les quals estan contractats aquests professionals. Fa molts anys, era un servei que bàsicament doncs, portava la Creu Roja, amb gent que era voluntària, alguns cobraven, altres no, bueno, hi havia aquesta mena de situació així una mica de, bueno, de semiprofessionalitat. Actualment no és així, ho porten empreses que contracten socorristes professionals, que aquesta és la seva feina, i per la qual volen, evidentment, tenir unes condicions de treball dignes. Bé, en aquest context, doncs, l'altra finalització de temporada, l'altra temporada, al final del 2008, vam poder posar damunt de la taula, després de viure una vaga, doncs que la situació estava com molt embarrancada i que calia... Doncs, o que durant l'hivern s'esperava que tot això doncs, anés avançant i que es canviés d'alguna manera la situació dels socorristes. Ara el que volem és explicar si ha canviat o no i començar a dibuixar les perspectives d'aquesta temporada 2019 de platges. I per tant, reprenc la conversa, donar la benvinguda al Nico Migueix. Nico, què tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
¿Todo bien?
Muy bien, aquí oliendo verano, como comentamos el otro día, aunque no es el día hoy, pero...
No, la verdad es que cuando he visto el día que hacía, he dicho, mal día para hablar de playas, pero bueno, es lo que hay, tampoco todo el verano, todo el invierno haciendo sol y cuando vamos a hablar de verano se pone a llover. Ahora presentamos más invitados que tengo aquí en la mesa, pero quiero empezar contigo porque es con quien acabamos para entendernos la temporada del 2018 y me acuerdo que en aquella conversación que tuvimos me dijiste, esperemos que durante este invierno se pueda consensuar, se pueda hablar, se pueda negociar, pues alguna, si no todas, algunos de los puntos importantes que ponemos encima de la mesa. Y bueno, pues como acabamos así, empiezo así. ¿Se ha podido hablar algo o se ha podido consensuar algo o no?
Bueno, realmente no en todo lo que habíamos proyectado. Sí que se trabajó sobre algunas cuestiones y hubo avances. Realmente, lo que pasa es que este invierno hubo otras problemáticas que afectaron al sector mucho, entonces tuvimos que enfocar toda la atención en eso y no pudimos trabajar sobre el decreto. Sobre el convenio sí que hubo reuniones en la UGT con la Asociación de Empresas para empezar a charlar del convenio y bueno, algo se avanzó. Lo que pasa es que bueno, este verano no se va a ver realmente en las playas. Pero como plataforma sí hemos avanzado, porque realmente estamos trabajando en recurrir a algunas licitaciones que salen sin especificar al convenio de aplicación. Es decir, entonces sí que estamos contentos porque con la UGT pudimos recurrir uno que, bueno, en principio se llegó a tiempo y ha tenido que salir de nuevo con el haciendo mención al convenio de aplicación, que en este caso es el autonómico.
Correcto. Ahora me sigues explicando. Vale, si te parece, presentamos a Carlos Parro. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Tot bé o què?
Tot bé.
Sí? Amb un munt de papers damunt de la taula. Tu també ets socorrista, per entendre'ns.
Sí,
també ets de la plataforma.
Correcte,
una mica.
Sí.
I com deia en Nico, fixant-vos en els concursos i preocupant-vos de quin és el conveni d'aplicació, perquè sembla que amb això els ajuntaments fan copy-paste.
Sí, jo crec que els ajuntaments no tenen una guia explícita on poden fer o poden consultar les condicions per poder elaborar una licitació pública com amb aquestes magnituds que és a les platges de Catalunya. I cadascú pues, bueno, intenta fer un agafo d'aquí, agafo d'allà i bueno, una barrella de totes les normatives que es van trobant, però no són clares, no acaben de definir les condicions laborals i econòmiques dels socorristes, a part d'altres coses.
Ara parlarem també del decret que ha complicado todo mucho, és a dir, a Catalunya hi ha un decret que obliga a los socorristes, además de acreditar su conocimiento, ¿no?, su profesionalidad, también de sacarse un título de deporte, ¿no?, del combate.
Sí, en realidad es hace ya unos años hay un registro oficial de trabajadores del sport donde todos los trabajadores que están en el ámbito del sport deben estar registrados. Que en principio no está mal esta regulación, porque realmente a partir del 2015 empezó una formación nueva de socorrismo donde realmente salen mejores profesionales, es decir, se reguló la formación. Lo que pasa es que hoy en día, a partir de este año, se aplica una ley sancionadora para todos los que no cumplan o no estén inscriptos, a todas las entidades, empresas que contraten gente que no estén inscriptos, y esto hace que haya muchos compañeros nuestros que queden afuera porque no cumplen con los requisitos que se están pidiendo. Y por otro lado, el proceso de homologaciones y el proceso es lento y no, bueno, este verano se va a encontrar que no se podrán cubrir todas las vacantes, por lo menos hasta hoy.
Correcto.
Pero bueno, este es otro tema para el...
Vale, voy a presentar a invitados que tengo en Girona y así ponemos situaciones en común. Cristina Cantal.
Sí, perquè des del passat 20 de març s'està portant a terme la formació per adquirir el certificat de professionalitat de socorrisme en instal·lacions aquàtiques a Girona. En parlem amb en Marc Micaló, que és director d'Esports Gest, i amb l'Albert Martí, que és director general de SH Comsep Formació.
Doncs benvinguts, molt bona tarda, Marc i
bona
Albert,
tarda.
Com esteu?
Molt bona tarda, perfecte. Bé.
Suposo que escoltant el que estàvem parlant ara, no?, amb en Nico i amb en Carlos...
Sí, sí. Bé, la meva experiència és més en el món de piscines que en el món de les platges, però la problemàtica doncs, que d'aquesta interpretació de la normativa, de l'exigència d'inscripció en el ROPEC, doncs és comú en els dos àmbits. Potser inclús més en les piscines, que hi ha més control, que no a les platges mateix. Però sí, hi haurà una gran manca de professionals titulats per poder cobrir els llocs de treball que hi ha. I per això nosaltres doncs, ja fa dos anys vam començar a fer tràmits per poder impartir formació, que creiem que és una mancança que hi ha, que falten oferta formativa per formar nous socorristes que es puguin inscriure en el ROPEC i cobrir els llocs les vacants de socorrista que hi ha actualment.
La normativa, us ho pregunto a tots quatre, la normativa és la mateixa a piscines que platges?
Sí, todos están inscriptos en este registro oficial. Tanto socorrista de piscina como de playa. De hecho, la figura de socorrista de playa no existe en este registro, pero bueno, se contempla la misma figura.
Correcto. I la problemàtica, i ara pregunto en aquest cas a Marc o a l'Albert, la problemàtica és la mateixa, és a dir, els perills, els riscos, la feina d'un socorrista de piscina semblant a la d'un socorrista de platja o parlem de dos àmbits diferents?
Bé, jo crec que és més complexa treballar a les platges, no? És un entorn més complicat. Normalment les piscines és un entorn molt, molt controlat i si el socorrista doncs, està pendent és difícil que hi hagin accidents greus. A les platges doncs, hi ha una làmina d'aigua molt més gran a controlar, un entorn, unes aigües que ens mouen, molta afluència de gent en molts moments, és més complexa, al meu entendre.
Carlos, per tant... Si ens agafem el que dèiem abans, on menys, entre cometes, control hi ha, és on més riscos hi ha.
Bueno, realment controls sí que n'hi ha per part de l'Ajuntament, perquè a les empreses li exigeixen que tota la documentació dels socorristes, la documentació, si està escrita al ROPE, certificats penals, etc., tota aquesta informació sí que l'empresa l'ha de donar a l'Ajuntament quan ho demana al client, en aquest cas.
Correcte, per tant...
O sigui, que la regulació és la mateixa i el control és el mateix. L'únic que ha canviat de l'any 2018 al 2019, que aquest any és obligatori i s'aplica el règim sancionador.
Escolteu una cosa, en el cas de la formació, que és la que doneu aquí a Girona, la formació dels socorristes, entenc que és relativament ràpida o no?
Bé, bona tarda, soc l'Albert. Sí que relativament és ràpida. El problema que tenim és els tràmits de documentació, homologacions, d'aules, formadors, estar darrere de qui et certifica, que en aquest cas és el SOC, perquè és un certificat de professionalitat. Aleshores, nosaltres hem tardat 2 anys a poder-nos homologar i bueno, ara sí que ja estem impartint el primer certificat, en aquest cas al municipi de Sant Hilari. Fem unes jornades intensives perquè el temps se'ns tira a sobre. Aleshores, ho estem fent tot una mica amb calçador per poder ajudar les empreses perquè puguin cobrir les vacants.
Per tant, és una mica el que deies, el que decías, Nico, és a dir, hauran problemes per encontrar gent formada i con totes les titulacions.
Sí, hay una realidad, es decir, hoy en Cataluña más o menos se necesitan 12.000 socorristas para cubrir todas las necesidades del verano y las formaciones que se imparten hoy, tanto por el grado medio, por el certificaciones profesionales, que son cursos aproximadamente de 400 horas, no llegan a abastecer eso. Es decir, entonces siempre nos vamos a encontrar con la problemática que las exigencias... Bueno, en Galicia, de hecho, pasó y fue un fracaso. Hubo un verano que salió en todos los medios donde no se podían cubrir los puestos de socorrista, hubo piscinas vacías, playas que no se cubrían los puestos. Entonces, bueno, a ver, la problemática es inminente. O se toma una decisión y se cambia algo de cómo se va a aplicar o realmente este verano va a ser más difícil que otro. Ya se suma otra problemática, no solamente las condiciones salariales y laborales, sino también otra exigencia más cuando lo otro no se ha modificado, sigue todo igual.
Correcto. ¿Cada año se debe renovar este permiso o una vez sacado sirve para un tiempo indeterminado?
No. De hecho, no criticamos la regulación, porque realmente a partir del 2015 se mejora la formación, es decir, se puede hacer por 2 vías, una por un grado medio, otra por, como decían recién, por una certificación profesional. Es decir, entonces esto garantiza mejores profesionales. Lo que pasa es que con lo que hay hoy no se cubre el servicio. Es decir, no se pueden cubrir todas las necesidades que hay en la época de verano.
No sé si voleu dir algo des de Girona o us pregunto jo. Marc.
Pregunta.
Vale, endavant.
No? Sí, que d'acord, no? Que nosaltres veiem que hi ha una mancança d'oferta formativa, almenys aquí a la província de Girona. Els cicles formatius s'ofereixen a 3 instituts, que són Lloret, Banyoles i Roses, i en cap d'aquests 3 instituts omplen la classe cada curs. I fan falta, com deia el company, molts milers de socorristes per cobrir les platges i les piscines del país.
I ara anem a una realitat social i una realitat laboral. Per una banda, treballar de socorrista a hores d'ara, tinc els convenis per aquí, a mi em dona la sensació que és pràcticament poc atractiu per la temporalitat de la feina i per la compensació econòmica, per un costat, i per l'altre, jo tinc la sensació que aquí lo de la vigilància de playas i piscines ha estat sempre una mica, bueno, pues tinc un amic, tinc un cuñado, hay un chico que nada muy bien, o una chica que nada molt bé, i amb això hem anat cobrint, i ha arribat un moment en què ho hem volgut professionalitzar i ens hem trobat amb que no ho hem sabut fer o que no hem arribat a temps a poder-ho fer bé. És una sensació, no sé què penseu. Comenceu vosaltres, vinga, Marc. O Albert, és igual.
No ho sé, jo no ho veig ben bé així. Crec que fins ara doncs, hi havia una formació mínima de 100 hores amb Creu Roja o amb la Federació de Salvament i Socorrisme. Bueno, era una formació bàsica, però bueno, durant molts anys es va cobrir el servei amb persones formades amb aquests cursos.
Carles, què en penses?
Sí, bueno, jo crec que penso una mica com tu, perquè jo vinc d'aquesta història. Jo estudiava i em vaig treure el títol de partit de la Creu Roja, que eren 100 hores, i a l'estiu treballava de socorrista. I jo crec que és això, que podia treballar de socorrista de cambrer, però, clar, les condicions que fa 8 anys no són les mateixes que ara mateix. O sigui, ara mateix estem arribant aquest any al salari mínim de 1.050 euros bruts al mes, quan un cambrer, potser, està guanyant 1.300, 1.200, depenent del lloc on treballa. I no té tanta responsabilitat com un socorrista. I tampoc no se li exigeix les titulacions, bueno, massa titulacions per poder treballar al seu lloc de treball. No sé, jo crec que sí que era una mica això, que s'ha regulat això, perquè sí que amb 100 hores jo, quan vaig sortir del curs, anava una mica peix, i ara amb 400 i pico d'hores al certificat de professionalitat i estudiant un any, que són 9 mesos al grau mig, jo crec que s'ha professionalitzat la figura del socorrista, però no és acorde amb els salaris que actualment...
Ni temporalidad, como bien decías tú, es decir, donde hoy hay servicios donde te exigen un año de formación y hoy hay servicios en algunos ayuntamientos que te piden cubrir solo los fines de semana de mayo, los fines de semana de junio y solo julio y agosto todos los días, y al final están ofreciendo un trabajo de 3 meses en toda su temporalidad, pero solamente, quiere decir que no hay una relación, no va creciendo de la misma manera. Es decir, por un lado está bien y todos coincidimos que hay que ser cada vez más profesionales y cuanto más formación haya es mejor, pero se tiene que acompañar después de otros criterios que lo acompañen, ¿no? Es decir, ¿quién va a estudiar un año para trabajar 2 meses y medio?
Y además a sueldo mínimo, casi sueldo mínimo interprofesional, me decías
1.050
euros por 40 horas semanales. O sea, no ni 35 ni 37, sino...
Sí,
bueno,
depende del convenio de aplicación. En la mayoría, si hablamos del estatal, que es el que tienen que aplicarse ahora a partir de la ley del año pasado, que ya no se pueden aplicar los convenios de empresa, son 160 horas por mes ese salario, con págase, con todo incluido.
Sí, sí, la parte proporcional de la paga extra anualmente. I després aquí ajuntar una altra cosa, i és la responsabilitat, que tampoc es té present en la feina. És a dir, quanta gent, per exemple, pot haver un diumenge de mes d'agost a una platja que vigileu vosaltres, de la costa de Girona, de la costa de Barcelona, de la costa de Tarragona? Quanta gent pot haver?
Moltes.
Sota la vostra responsabilitat, entre cometes.
Podríamos hablar, depende del ayuntamiento, pero 10.000 personas en una playa puede haber tranquilamente. Es decir, la responsabilidad que tiene el socorrista realmente no la entiende todo el mundo, solamente, y siempre repito lo mismo, el que alguna vez tuvo que ser atendido por un socorrista, el que realmente un socorrista tuvo que ser el primer agente interventor y actuar. Es decir, nosotros en nuestro trabajo, en nuestro ámbito de trabajo, no solo repercutimos de forma indirecta, sino de forma indirecta. Filtramos mucho al sistema de emergencias, filtramos mucho el que venga una ambulancia. Somos los primeros agentes. Eso, por eso intentamos reivindicar nuestro trabajo. Apoyamos la formación, pero seguimos intentando desde la plataforma reivindicar las condiciones, ¿no? Te mostramos recién un poco lo que está pasando.
La situación de algunos ayuntamientos.
En las licitaciones públicas, es decir, que salen algunas sin especificar el convenio de aplicación a la hora de hablar de los recursos humanos que van a tener en la playa. Es decir, eso es lo que queremos modificar, empezar por algo, ¿no?
En el cas de la piscina, us trobem amb la mateixa situació, o com que és un espai tancat, el control de gent, els costos reals de manteniment de la instal·lació estan més controlats?
Bé, el que són equipaments esportius, hi ha un altre conveni, que és el d'empreses privades que gestionen equipaments esportius. Aquí el salari és una mica més alt, és una mica més alt del que comenta el company per platges. Jo també, amb el tema del salarial, qui té una part important a dir són les administracions quan treuen les licitacions per cobrir els serveis. Vull dir que moltes vegades sentim els polítics que es queixen del treball de la gent jove i que hi ha molts de treballs que són precaris, però llavors ells poden posar les condicions. De fet, si també podrien triar que no tot fos el preu i que es valoressin altres aspectes i que es puntués per pagar millor els professionals.
Entenc. És que aquesta és una reivindicació lògica. Sovint els concursos, sempre, això sempre es fa per concurs, no? És a dir, surt sí. concurs públic i a partir d'aquí normalment guanya qui més barat ho fa.
No.
No.
No es tan así. No todos los ayuntamientos lo hacen mal, ¿eh? Tampoco vamos a hacer... Sí, hay ayuntamientos que sí hablan del convenio de aplicación a los socorristas, hay ayuntamientos que año pasado se pusieron en contacto con la empresa y la empresa nos los trasladó con la plataforma, por ejemplo, sino quiero saber cuánto ganan los socorristas y aumentar el presupuesto si hace falta. Mm. Sí, lo que pasa que, bueno, este año nos estamos encontrando que salen licitaciones nuevas, que algunas licitaciones salen sin... especificar el...
Sin convenio de aplicación.
El convenio de aplicación. Otras siguen saliendo con el estatal cuando hay un convenio autonómico que tendría que aplicarse y no lo aplica nadie. Decir... Entonces, bueno, nosotros estamos luchando o tratando de conseguir un decreto que regule todo esto. Es decir, que los ayuntamientos no puedan ir por libres y decir, bueno, depende de lo que yo necesito, lo que crea oportuno, pido. Y no, que se regule y que tengan lo que decía el Carlos hace un momento, ¿no? Es decir... el salario es este, el ámbito del convenio de aplicación es este, los recursos que necesito son estos, y bueno, nosotros si podríamos decirle el ideal, bueno, que salga separada la partida presupuestaria. Es decir, esto es para el personal que tiene que haber y esta partida presupuestaria.
Capítulo 1, que ha sido normalmente, a la administración pública.
Esto te lo gastas en nóminas, en sueldos, porque quiero cuidar esto, y esta partida presupuestaria para los materiales y para el beneficio industrial y tal. Y se acabarían los problemas. Ah. Es decir, no es tan difícil de articular, es nuestro pensamiento.
Ara hauré de parar, eh? 27 haig de parar 3 minuts, luego seguimos, però clar, aquí hay un problema afegit, es que las piscinas las abres cuando quieres, ¿no? Entonces, bueno, pues puedes abrirlas cuando consideres, y las playas no. Las playas de sobte se t'omplen un diumenge, y si tú no lo has previsto como ayuntamiento, como administración, pues tienes ahí miles de personas bañándose y tomando el sol sin realmente nadie que se haga cargo de ellas. Aquesta és una altra problemàtica que també està en el nostre país poc vigilada. Si us sembla, ens aturem aquí un moment, ens pararem 3 minuts i a partir de 2:15 seguim, incorporem algun convidat més parlant de la situació dels socorristes al nostre país.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte, 13 d'abril, a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, música, Biflats, Humus Man. Biflats és la primera catalan fanfare amb so de cobla, ritmes trepidants, un so genuí i nou, ideat exclusivament per a cobla. Dissabte, 13 d'abril, a les 9 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
A la ronda de l'olla de l'Escala Pizzeria Restaurant El Volantí, davant del mar, al Port d'en Perris, veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la nostra costa i també les nostres pizzas, fetes amb massa artesanal, i les nostres pastes. El Volantí, amb terrassa davant del mar, a la ronda de l'olla de l'Escala, telèfon 972-77-51-91. 40 anys de tradició i saber fer ens avalen.
Fins al 13 d'abril a Torroella de Montgrí, 14 trobades de música mediterrània. Un mar en cercle. Jugarem amb la presència del cercle i el moviment circular, la cultura popular, la música, la dansa, els jocs o els instruments. Unes jornades per explorar com sona la Mediterrània a partir de conferències, tallers, activitats, concerts i audicions de música. No li doneu més voltes i veniu a gaudir de la programació. Trobadesdemusica.cat. Un mar en cercle. Fins al 13 d'abril a Torroella de Montgrí.
Bressol de vida, camins de somnis, pom de cultura. Ai, qui ho diria, estat al mar. Mireu-lo fet una claveguera, mireu-lo anar i venir sense parar.
Sembla mentida que en el seu ventre es fes la vida.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 6:15 de la tarda. Estem parlant dels socorristes i de les vigilàncies de les platges. Tothom s'omple la boca de dir que la platja és un lloc estratègic, és un lloc que fomenta el turisme, que dinamitza econòmicament les poblacions, que genera uns viatges i uns ingressos importantíssims, que són una petita perla que hem de cuidar. El problema és que això és el que diem, però a l'hora d'implementar-ho, tant a les platges com a les piscines, en les zones d'interior, però sobretot a les platges, a l'hora d'implementar-ho, no actuem en conseqüència. I per tant, repetim els mateixos pressupostos dels ajuntaments, any rere any, sense pujar-los ni un euro, ni incorporar-hi la pujada del cost de la vida, i a més, sense contemplar que al cap i a la fi li estàs donant tot allò amb una empresa privada que, evidentment, el que vol al final de tot és guanyar un seguit de diners. I això, Carles, és el que us esteu trobant, no?
Sí, sí. Ara mateix ens trobem en aquesta situació, que hi ha alguns ajuntaments que sí que és veritat que estan aplicant el conveni autonòmic, fan l'estudi econòmic dels costos de recursos materials, els estudis dels recursos humans, i després hi ha una altra partida que són altra puntuació, que són les millores autonòmiques. Què passa? Que quan nosaltres trobem i fem l'estudi i calculem el conveni d'aplicació i tal, dona els costos per poder pagar els socorristes, segons el conveni autonòmic. Què passa? Que on està l'abús? Que a lo millor a les millores automàtiques l'Ajuntament diu, vale, pues ara si vols guanyar 40 punts m'has de posar 5 socorristes durant tota la temporada a coste zero. Llavors,
clar,
qui paga això? Qui paga la festa?
Clar, és a dir, qui se'n fa càrrec de pagar tots aquests socorristes amb el mateix pressupost que hi havia abans, no?
Clar, perquè les licitacions es divideixen de dues parts. Una rebaixa econòmica, que és per una fórmula, que normalment és la meitat de la puntuació, i després unes millores tècniques i unes millores autonòmiques, que les automàtiques són les que es posa al plec. Diu, on poses això o no vas, o tens zero punts. Clar, ninguna empresa dirà no vaig això perquè si no deixo de guanyar X punts. Llavors, és aquí on ara mateix ens trobem en l'abús, que sí que dona la partida pressupostària de recursos humans segons el conveni d'aplicació, però quan apliquen les millores autonòmiques i la rebaixa econòmica, pues no es pot, no és viable.
Sí, eso es con los que están empezando a salir con el autonómico a partir de recurrir el primer concurso de este año, que si no me equivoco fue el de Villecaña.
Sí.
¿No?
Sí, Villecaña.
Porque la mayoría salen o siguen saliendo con el estatal.
Es decir, que no se puede.
Que por asesoramiento del UGT nos han dicho que no se puede, que si hay un convenio autonómico se tendría que salir con el convenio autonómico.
Vamos, que aquí hay una empresa que intenta guanyar els concursos per sacar un dinero, uns socorristes que intenten guanyar-se la vida i que no poden perquè l'empresa tampoc se la... L'administració que diu, nosotros lo hacemos todo bien, però que després tampoc aplica la lògica, vamos, el más y el menos, no suma lo que se ha de sumar. I amb tot això, 3 mesos de feina, 1.000 euros de sou, 1.050 euros de sou brut i un any, 9 mesos de formació. Aquesta és la realitat del sector. I després diem que ens falta gent. Bueno, pues encara resulta que n'hi ha massa, perquè con estas condiciones no sé jo. Deixeu-me saludar la Judit Castell. Judit, molt bona tarda.
Bona tarda.
Qui tenim al telèfon?
Tenim a l'altre costat del fil telefònic a Òscar Hijosa, gerent de Serviesport, una empresa dedicada a prestar serveis esportius de monitoratge i socorrisme amb seu a Barcelona, Tarragona, Lleida i Alcanar.
Molt bona tarda, benvingut, Òscar.
Hola, bona tarda a tothom.
No sé si escoltaves això que darrer que estàvem explicant al voltant de com us trobeu sovint les empreses que han de servir els monitors.
Sí, sí, he escoltat els companys. És una realitat que nosaltres, per exemple, fa ja gairebé 15 anys que vam sortir a la palestra amb l'objectiu prioritari de poder professionalitzar l'àmbit de l'esport, el lleure i l'educació, i que amb la implementació de la nova llei, que és la del 2009, que ara veu per fi doncs, aquest 2019 l'aplicació, diguéssim, de les sancions, doncs provoca que tot això que s'ha estat treballant doncs ara mateix sigui ja la realitat. El que passa és que, com deien els companys i com esteu anunciant en aquest programa, doncs primer, doncs les empreses licitem amb una sèrie de concursos, i aquests concursos no sempre, diguéssim, que contemplen tots els requisits i les necessitats que tenim les empreses per poder treure un petit benefici d'aquestes licitacions. L'altre costat està en que, si veiem que no arribem a aquests mínims, el que hauríem de fer com a empreses és no presentar-nos, o com a mínim exposar els preus que creiem justos i suficients perquè la gent es pugui dedicar professionalment a l'àmbit de l'esport, que sigui com a socorristes, monitoratge o altre tipus de serveis.
De fet, pel que veig, ja hi ha alguns concursos que han quedat deserts, és a dir, que ningú s'hi ha presentat perquè... Bueno, perquè les condicions que oferien ni s'ajustaven a la norma del conveni autonòmico i probablement tampoc s'ajustaven a les necessitats que s'estava exigint a l'empresa. Aquest és una mica el camí.
Sí, el que passa és que, primer que tot, nosaltres donem la benvinguda que es liciti i que hi hagi transparència i, a la vegada, que tothom tingui les mateixes oportunitats per poder optar a aquests tipus de concursos. L'altra vessant és aquesta, que han de ser doncs, concursos prou sucosos perquè la gent tingui la capacitat de poder treballar d'aquest meravellós món que és el sector de l'esport. No? Estem en aquesta vicissitud. Jo trobo que el conveni que sorgeix de tot plegat arriba ja a uns estàndards que ja no són encara excel·lents, però poden ser bons perquè la gent dediqui tota la seva vida a ser socorrista, a ser monitor, a ser coordinador, a ser qualsevol altra professió que deriva del nostre món, però que també necessitem això, que a la vegada, si concursem com a empreses privades, nosaltres devem una sèrie d'infraestructures, una sèrie de necessitats de poder optar doncs, a aquest tipus de concursos. Si no són possibles per als preus que s'exposen, doncs està clar que hi ha concursos deserts, perquè el que no farem és treballar gratuïtament.
Daniel Rodríguez, des de Tarragona, presenta'ns.
Doncs també anem a parlar amb la Creu Roja, en aquest cas, perquè ells s'encarreguen de moltes de les platges del Camp de Tarragona, de la província de Tarragona, i malauradament també tenen aquests problemes a l'hora de localitzar socorristes. Parlem amb el coordinador de platges a la ciutat, a Lugo Núñez.
Lugo, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara tenia apuntat per aquí que tu busques cada any unes 150 persones perquè treballin com a socorristes aquí a Tarragona.
Sí, aproximadament el nombre de places a cobrir durant el servei tot provincial acostuma a ser al voltant de 150, sí.
I us podeu trobar amb problemes en aquest estiu que ve ara, aquest estiu del 2019?
Doncs mira, dintre de poc fem el primer procés de selecció i allí és on sabrem exactament quina és la realitat en la que ens trobarem aquest any. Que, com va començar tot aquest canvi de normativa, n'érem conscients de que doncs, que bé, hi haurien unes certes dificultats doncs, per trobar personal, ja que passant de gent que hi havia amb titulacions diverses amb un tipus de titulació molt concret, no? Que és el que marcava la normativa nova. Això dona certes avantatges, que regularitza una mica el tipus d'ensenyament i coneixements que tenen els socorristes, però sí que és cert que ens portava en aquesta dificultat. Trobant-nos en aquest context, ja vam fer una molt forta precampanya i una formació interna i externa bastant potent, i de moment encara no hem tingut gaires problemes. És més, l'any passat inclús vam tindre un excés de gent que es volia presentar a treballar amb nosaltres. Vam tindre inclús massa del que ens pensàvem. Esperem que aquest any doncs, tinguem sort, perquè acostuma a ser també una mica de sort, i que doncs, tot el personal que ha treballat vulgui repetir i que tornem a tindre doncs, aquest boom de gent que es vulgui presentar.
Pregunto, hi ha hagut manca de previsió? És a dir, manca de previsió per part de l'administració a l'hora de tenir present com implementaria aquesta norma, què s'exigiria i quina era la realitat social del país? Pregunto.
Home, és difícil, no, gestionar això. Si ens posem des del seu punt de vista, podries dir que han comès errors. Bé, si, doncs això podria ser, ja que si mirem el nombre de socorristes titulats que hi ha actualment i la quantitat de places a cobrir, clar, ens trobem que el nombre no quadra, és inferior. Aleshores, això, doncs bé, hauria estat bé primer realitzar una gran quantitat de formacions i a posteriori, després d'aquestes formacions, planificar, doncs això, no?, com seria una mica més l'activitat.
Correcte. Bueno, la dada és espectacular. Mires el nombre de titulats, mires el nombre de gent que es necessita, els números no quadren, per tant, dos i dos fan quatre, no poden fer
exacte.
Sis, no?
Sí.
És així. En el teu cas, Òscar, coincideixes també? És a dir, quina previsió tens de cara a aquest estiu?
Sí, nosaltres tenim la sort que no ens dediquem només al que són serveis i gestió, que també ens dediquem a la formació i és la nostra gran aposta. Ja fa uns anys que ens vam preparar per poder tindre cursos a través del SOC que donguessin l'oportunitat a gent de tota mena a poder treure's un títol professional que, a més, doncs, adjudica el ROPER directament i que garanteix d'una manera una feina. El que dèiem és això, no?, que la gent ha de superar aquests cursos, que no són cursos com abans, que eren de molt poques hores, ara són cursos que requereixen d'una prova prèvia física i que, a més, doncs, requereixen superar tots els mòduls que s'imparteixen. A més, després, al final, s'ha de fer tota una sèrie de pràctiques i a l'hora de treballar doncs, has de demostrar que tota aquella teoria ets capaç de portar-la a la pràctica. El que ens trobem el dia a dia amb aquest tipus de cursos és que la majoria de gent és gent jove, que ja és una cosa que en el món del socorrisme és una cosa bastant habitual, però que a més doncs, això et dona, diguéssim, amb l'àmbit social en què ens trobem, doncs que pot ser que per la línia, no, que tenim ara de mil·lennials, tal i qual, ens costi una miqueta més que tothom acabi aquest tipus de formacions, perquè doncs, la gent no és tan constant com era en temps enrere, i que doncs, de la gent que comença doncs, estiguem en unes línies d'entre el 60 i el 80% de la gent que acaba. Llavors això doncs, dona peu a tindre una problemàtica molt gran a l'hora de tindre suficientment professionals per després abastir totes les piscines i totes les platges que tenim al nostre entorn i al nostre principat.
Per tant, ens podem trobar que ara comença la temporada i en algunes zones hi hagi dificultat per poder oferir el servei.
Sí, ja portem dues o tres temporades que estem en aquesta línia. O sigui que hi ha batalles inclús internes i m'he trobat municipis que es treuen socorristes uns als altres. I això és una cosa que, doncs, en principi i a priori no hauria de ser. O sigui, és una cosa que les mateixes diputacions i consells comarcals ens haurien d'ajudar a, d'alguna manera, sufragar els costos d'aquests serveis, que són obligatoris, a més, per llei. O sigui, necessitem que es complimenti tota aquella instal·lació pública o aquella platja de servei. I és una cosa que hauríem de, entre tots, diguéssim, esforçar-nos perquè tinguéssim una garantia, no?
Òscar, t'agraeixo molt que ens has explicat, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies. Gerent de Servisport.
Moltes gràcies a vosaltres i molts ànims.
Igualment, moltíssimes gràcies. Daniel, també moltíssimes gràcies. Hugo Núñez, coordinador de platges de Tarragona. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Fins després, a reveure. I així estan les coses, no? No hi ha més. És a dir, portem dos anys passant-ho malament i ara, amb la implementació de la nova normativa, todavía estarà, encara estarà molt, molt pitjor. Marc o Albert, amb aquesta previsió.
Sí, ben bé que sí que coincidim amb aquesta previsió, però bueno, amb la intenció i amb les ganes de formar el màxim de professionals i que tothom col·labori amb la modificació, amb la regulació correcta i adaptativa que sigui apta per a tothom.
Jo sabeu que...
Sí.
Digue'm, perdona, endavant.
Sí, i bueno, aquí s'hauria d'intentar doncs, prestigiar socialment la figura del socorrista, com hi ha altres països on també és un treball temporal, com Austràlia o Estats Units o Argentina mateix, i que rebessin una remuneració més més adequada per la tasca que desenvolupen i la responsabilitat que tenen.
Jo sabeu què em passa amb això, si us he de ser sincer, eh? Estem a mes d'abril, saps? Miro el calendari i estem a dia 9 d'abril. D'aquí dues setmanes comença, arriba la Setmana Santa. I per tant, d'aquí tres setmanes, un mes, comencen les temporades de platja. I què han fet les administracions? Doncs quan va arribar el setembre, van fer desmuntar les guinguetes, van guardar les cadires i amb aquest magatzem van guardar les ganes d'arreglar les coses. I ara ens trobem amb hauríem, quan de fet ja no queda temps per fer res, perquè ens hi trobem a sobre. Jo crec que aquest és el problema important.
Sí, nosotros coincidimos. Esto es un trabajo temporal, nos acordamos de las playas cuando viene el verano y sí, pasa lo que tú dices, venimos de muchos años de crisis donde hubo que recortar por todos sitios, pero bueno, nosotros somos optimistas y creemos que se va ganando un poquito año tras año y seguimos queriendo seguir siendo parte de este mundo del salvamento y socorrismo.
Pues vamos a hacer una cosa, nosotros hoy hemos hecho una primera aproximación, vamos a seguir el contacto, sí, ¿vale? Sí. Nico, Carles, també amb el Marc i amb l'Albert, i anirem fent-nos ressò de les reivindicacions. Tant de bo aquest estiu no haguem de viure una altra vaga com vam viure la de l'any passat, que no calgui fer-la, eh? Però la previsió crec que no va por aquí, eh?
No,
o sigui que va haver huelga. Sí. Bueno, doncs ja ho explicarem des d'aquí, des del FAR. Marc Micaló, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies, bona tarda.
Albert Permanyer, també, moltíssimes gràcies.
Perfecte, molt bona tarda.
Fins després, a reveure. Carles, és igual. Dona Carles Parra, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, Carles.
Gràcies, bona tarda.
Nico, estamos en contacto.
Molt bé.
Campeón, venga, gràcies, maestro. Així acabem el programa, l'interactiu d'avui. El programa el seguim, evidentment.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. Far.
Fan ara, mentre agafem aire. Què tal, Antoni Curto? Benvingut, molt bona tarda.
Bona tarda.
Parlem de ciència, com tots els dimarts a aquesta hora. És un plaer sempre saludar-te. És un dels moments de la setmana que... Ara quedaré molt...
Te'n recordes, eh?
No! Que més... més m'agrada. No, m'agraden tots.
No, o sigui, això ho dius, això és com això era, ho dius a tothom.
Sí, no tinc paraula ni res. Què parlem avui, Antoni?
Es recorda que estem parlant dels habitants del mar i sí, sobretot aquests habitants que els agrada navegar, no? Que es fan 4 o 5.000 quilòmetres i de moment estem parlant d'aquests.
Molt bé.
Havíem parlat del salmó, havíem parlat de la tortuga...
Peixos importants.
Nadadors, sobretot, que circulen per tot arreu. L'últim vam parlar de la tonyina, que ens van atonyinar brou.
Una mica. Demà parlarem de tonyina. Eh?
I avui parlarem de l'anguila.
Ah!
I descobrirem coses molt sabroses de l'anguila.
L'anguila fa una mica de gonieta, eh? Menjada és molt bona, però...
N'has menjat, no?
Bueno,
no ho saps.
Jo crec que no ho sé.
No ho saps. Bé, hi ha un refrany molt bo, no? Com es diu això, ser escanyadís com l'anguila, no?
Sí.
I és degut a que a la pell trauen una mucosa i llavors si tu la vols agafar, pim, se t'escapa. És complicat, eh? Bé, doncs, l'anguila també és peixos curiosos,
sí,
que és el títol, la que nosaltres més coneixem aquí és l'anguila, i és el que s'anomena un peix euralí.
Què és un peix euralí?
Què vol dir? És un peix que pot viure amb aigua salada i amb aigua dolça.
Ah, per això també en tenen el riu Ebre, d'anguila.
Exactament. Perquè hi fa justament el contrari que vam parlar del salmó. És a dir, el salmó, recorda que dèiem que desovava a les capçades dels rius i moria, com si diguéssim, als mars. Doncs aquest fan una mica el contrari. Ells desoven sobretot el de l'Atlàntic Nord, la mar del Sargàs, que ja ho havíem explicat, sí, perquè és aquell mar de calma, aturat, amb unes grans plantes que suren, que tenen unes bosses... Doncs allí desoven.
Val.
Quan són adults, i ara comentaré la diferència. I després, doncs, se'n van viatjant uns 4.000 o 5.000 quilòmetres cap a Europa.
Ah, sí?
Sí. I, cosa curiosa, quan desoven són, bueno, com ja ho saps tu de tots els ous que has vist, per exemple, de l'esturió, sí, dels altres peixos, són unes particulates petitets, i res, tenen uns 9 milions de fills.
9 milions de fills?
Una parelleta.
Mare de Déu. És una brutalitat de fills.
Sí, home, per pagar-los la universitat, tu imagina, però ho poden fer-ho, ho fan.
Sí.
Amb una parella ja tens, ja omples la guarderia, sí, bueno, omples tot, no? Tot el que vulguis.
9 milions de fills cada ovada?
Cada posada. I ells, doncs, el que és curiós és, clar, ja, llavors ja quan posen els ous i tot això, els adults ja moren.
Val.
Ja és com si diguéssim, fan una posada, és que 9 milions ja...
Sí, ja no. I queden exhaust.
Queden exhaust i moren. Llavors els petits són com un res, són unes merdúflies. Mm. Llavors com ells posen aquí al mar del Sargàs, el mateix corrent del golf, quan ells van sortint, més que per la força que ells facin, perquè
per
són
que
molt
nedin ells,
sinó que és el mateix, es deixen portar per el corrent del golf, i la mateixa corrent del golf els porta a tota Europa.
Val.
Entens? Sense massa problema. Llavors és una cosa curiosa, quan són així petits, doncs tenen un sexe indiferenciat, no? Llavors, quan ja comencen a arribar a les costes, els que es queden a la part dels estuaris, de la costa, més a la vora, i tot això, que és a dir, quan tenen l'aigua més salada, aquests es converteixen en mascles. En canvi, els que remunten
els rius,
aquells seran les femelles.
Aigua dolça, per tant, femelles, aigua salada, mascles.
Exacte.
I ho decideixen o es crea, es defineix el gènere?
Suposo que deu ser una mica genètic, i ells deuen tindre alguna propensió, perquè uns fan una cosa i els altres fan altra. La qüestió és que pugen més femelles que no mascles.
Mm-hmm.
I en realitat els mascles després es fan actius més ràpid, és a dir, també moren més aviat. Als 4 anys ja són sexualment actius.
D'acord.
Als 4 anys, vull dir, ja. Déu-n'hi-do,
eh?
Sí. En canvi, les femelles triguen el doble, els 8 anys.
Val.
I les femelles ja poc poden arribar fins als 12, en canvi els mascles no passen dels 8 anys aproximadament.
Val. És a dir, les femelles moren a la primera posta.
Sí, i són molt més grans, i a més una anguila doncs, pot arribar a agafar fins a 2 metres, vull dir, de 70 centímetres a 2 metres, vull dir, són uns bitxos grossos, i bueno, tu, perquè no l'has menjat, no? Però
no,
si
ho
haguessis menjat... Però t'ho recomano, eh?
Sí?
Sí, però has d'anar a València o al Baix Ebre, que allí és un plat autòcton des de fa molts anys, que es fan un suquet d'anguila. No. I és bo, a primera vista, per la vista, no t'ho menjaria.
T'ho has de menjar amb els ulls.
Perquè sembla que sí que t'estiguis menjant una serp, no?
Ah,
no, sí, però és un peix, no, però la cara és molt fina, molt fina, molt fina. I si t'ho fan amb safrà, amb el suquet, amb all i tot això, és bona, t'ho recomano. Però hi ha una cosa molt curiosa que té això.
Què?
Que quan són petits i estan arribant a la costa, reben un altre nom.
Ah, sí?
Sí. Angules.
Ah, que aquesta...
I aquesta, agafa-t'hi, perquè jo... bueno, et quedes... L'angula, de veritat, val aproximadament a 1.300 euros al quilo.
Mora.
1.300 euros al quilo. Mare. Tu no has menjat mai angula,
no,
ni em
segur.
Menjaràs.
Segur.
Ni em menja...
No, ja t'ho dic ara.
Però el que estàs fent ara, no...
Si
fossis polític, què et diria? Potser
bueno,
sí.
Bueno, igual alguna vegada, anant a alguna presentació. Però no hem menjat.
Bueno, doncs això fa uns 25 anys, aproximadament, van tindre un problema de caiguda. Clar, amb aquests preus, la veritat és que et menges una anguleta, que és com un sonso,
i ja està.
I allò ja val 20 euros.
I per què val tan caler? Perquè costa de pescar.
De pescar... Perquè, a més, és l'únic que està protegit de que tu puguis agafar l'aví.
Val.
I, per tant, suposo que hi ha molts de controls en què només puguis agafar angula, perquè, clar, amb 9 milions per parella,
sí,
només
sí,
que hi ha unes quantes parelles, doncs tu en tens. El que passa és que moren molts, eh? Potser després te n'arriben el 10%, encara no.
D'acord.
Però així són molts, no? Llavors, fa uns 25 anys, sobretot els angulaires del Cantàbric i del País Basc i tot això, es van reunir i van dir, ostres, això va molt malament, molt malament. Bueno, perquè no venem, no... Bueno, malament, malament. Sí, no, i anaven a tancar. Llavors es van inventar una cosa.
Sí?
La gula.
Ah, això sí que ho he menjat. La gula,
sí,
del nou.
Però és que tu què creus que has menjat?
Espaguetis amb una ratlla pintada.
Bacallà.
Ah, sí?
Allò està fet amb bacallà, amb trossos, amb pasta de bacallà, i peix blanc de no massa venda.
Qualitat.
Bueno, qualitat és un... Bueno. Però, jo no voldria dir qualitat perquè és un
Val,
concepte...
D'acord, no ho castigarem. D'acord.
No, perquè, per exemple, fa molts anys el bacallà era menjar de pobres i ara és menjar de rics.
Sí, i tant.
I abans ningú li... Bueno, deien que el bacallà era
Quina
un
angúnia,
peix, i en canvi
sí.
Ara tu et menges un d'això, un tall de bacallà ben fet amb tomàquet... Això és boníssim. I no sé com encara gent deia que el bacallà no tenia valor... No era qualitatiu, no entens? Per tant, això de la qualitat depèn de les modes i depèn de moltes coses. El que sí que fan és que fan el que s'anomena una pasta, un surimi.
Sí.
És a dir, agafen el bacallà, trossos, els que estan trencats, no els que puguin vendre com a...
Les restes, diguéssim.
Sí, exacte, els que se'ls ha trencat, els d'això. Llavors, al cap de molt poc temps, és a dir, no, màxim de 3 dies, perquè la cara aquesta es fa molt bé de seguit, el que fan és una pasta, llavors injecten midó, sí, i posen altres peixos, ho barregen, fan una pasta molt emmidonada perquè quedin, i li fan això que tu has dit.
Li pinten la ratlla.
Li pinten la ratlla. I tu t'estàs menjant, la gent... El bo és que la gent ho ha de saber, a mi, que facin això. És com allò que diuen pelites de cranc i tot,
sí,
això, que tot és mentida.
Que també és una altra cosa,
sí, però...
prensada.
Exacte. Però la gent ho ha de saber, vull dir, ha de saber el que menja. Que no es cregui que menja angula, t'estiguis menjant una anguileta o...
Ni res, ni
tant. Ni veure-ho, ni veure-ho.
Un subproducte, és
bacallà. És un sucedani, que és una altra cosa. És a dir, si té tot bacallà, fantàstic, però potser és un 10%, un 20%. Clar, ells el que agafen és això, no? Sí. Ho desfan, fan la pasta, i sobretot el que li posen són aglutinants i midó.
Què fort.
I això és la gula. Per tant, tenim la gula, que no és anguila...
Que ni ha viscut mai com a tal.
Que va, ja et dic, ja pot ser qualsevol cosa.
I l'angula, que és la bona.
Que és la bona, però que són els alevins de l'anguila.
Correcte.
Que ja et dic, que no passen uns 5 centímetres, una coseta així, que, i per això que tenen un preu prohibitiu. No sé si se'n ven ni s'ha d'això.
Sí, suposo que sí, que en algun lloc en
sí,
trobaríem.
Sí, però home, aquest preu és que jo, la veritat, jo a les peixateries que he anat no l'he vist
mira,
mai.
Mira, m'has tret un mal de cap, perquè una no la puc pagar i l'altra no la puc menjar. Vull dir que ja m'has fet a sobre. Antoni, moltíssimes gràcies.
D'acord, fins la setmana vinent.
Fins després, a reveure.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Afinava sa guitarra, sol cruixent a l'exterior. S'autobús aminorava, cel ponent posant colors. Benzineres polsegoses, bars de copes a visions. Dins sa fosca perillosa, no m'he vist en condicions. Més val que me carreguis personatge. Pensava els teus ulls, els teus cabells. Els teus anònims se desintegraven. I jo ho mirava trist i tot sola. El vehicle me pitava. Hotel passant, jo tocava sa guitarra, jo escrivia en un quadern. Benzineres polsegoses, destenyits a mostradors, dins sa fosca lluminosa, Jo m'he vist en situacions, més val que m'acarreguis personatge. Pensava en els teus ulls, els teus cabells, els teus anònims s'identificaven, i jo esperava trist i tot sola. Benzineres polsegoses, flors de cactus a visions, dins sa fosca sinuosa, he avisat alguns amors. Més val que m'encarreguis personatge, pensava en els teus ulls i els teus cabells, els teus anònims se comunicaven, i jo callava trist i tot sol. Més val que m'encarreguis personatge, pensava en els teus ulls i els teus cabells, els teus anònims se descontrolaven.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.